L'Ajuntament informa.
Preinscripció i matriculació a les escoles bressol municipals. Del 4 al 15 de maig, presentació de sol·licituds. 25 de maig, publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional. 26 de maig, sorteig per determinar l'ordenació de sol·licituds. Es realitzarà a les 10 del matí a la sala de plens de l'Ajuntament. Del 26 al 28 de maig, reclamació a les llistes de sol·licitud de preinscripció amb la puntuació provisional. 5 de juny, publicació de la relació definitiva de l'alumnat admès. I de l'11 al 17 de juny, període de formalització de la matrícula. Oficina de Benestar Social i Família. A partir de l'1 d'abril, nou servei a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Atenció al públic els dimecres de 12:15 del migdia a 2 de la tarda. Horari especial, títols de família nombrosa, de 10 a 11, amb cita prèvia. Podeu concertar-la al 010 o al 93 565 70 00 i a bustiaciutadana@santcugat.cat.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cocodril Club és la història de la música, és l'anècdota d'aquell videoclip, és la cançó preferida del teu ídol. Cocodril Club és el programa que passejarà amb tu pels himnes del pop-rock de les últimes dècades. Els divendres de 10 a 12 de la nit amb Albert Malla. Sigui l'aire, Aligueira.
Trenta anys regalant mones els dilluns de Pasqua. I enguany continuem fent de padrins a Cugat.cat amb 14 mones per a tu, amb la col·laboració de les pastisseries Sàbat, La Lionesa, Pastisseria Masnou, Vallès Pa, Chocolate Factory, El Fornet d'en Rosen, Patritxol, Forn de Pa Jaume Valls i des de Valldoreix, El Forn de l'Estació, Forn Pastisseria Bonaparte i El Racó del Pa. Pots guanyar una descobrint on amaguem les mones a www.cugat.cat i enviant un correu a mones@cugat.cat o bé seguint el programa en directe, dilluns de Pasqua, a partir de les 10 del matí, amb Joan Ballbé. Xocolata per tutti. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
Like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go.
Quan sona aquesta música vol dir que han passat uns quants minutets de les 8 de la nit, que estem a dijous i que això és el Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Però abans, com sempre, Estimats germans, l'homilia d'avui la titulo Premis i Premiats. La setmana passada vam tenir amb nosaltres el Premi Ciutat de Barcelona de Teatre 2015 l'actor i conciutadà Carles Martínez. El dia abans teníem notícia de la concessió dels Premis Nacionals de Cultura i de les Arts que, segons s'explica en el preàmbul, premien l'excel·lència i la trajectòria de 10 figures catalanes amb mirada pròpia i que atorga el CONCA, o sigui, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya. Entre aquestes figures, Guillermina Coll, dansa, Núria Espert, teatre, Quico Alcèliu, el noi i el mut de Ferreries, cançó. També la passada setmana s'atorgaven els premis de la crítica que l'any 2011, després de 13 convocatòries, havien desaparegut i que ara, aquest any 2015, s'han recuperat. I també la setmana passada s'avançava el Premi Max d'Honor per aquest any 2015, que serà per Rosa Maria Sardà. Els Premis Max, organitzats per la SGAE, es celebraran aquest any a Barcelona el mes de maig i al Bars, Teatre Bars, concretament. I com tots sabem, són d'àmbit nacional. En aquest cas vull dir nacional espanyol. Perquè abans volia dir nacional català. La cosa és que hi ha 22 candidatures que contemplen totes les arts escèniques i, a més, tota Espanya amb delegacions a Madrid, Barcelona i la resta del país. Això suposa una llista que s'apropa a les 200 nominacions i a una perspectiva clara de repartiment perquè a tothom, un més que els altres, és clar, els hi toqui una miqueta de la loteria del premi i que hi hagi un màxim de premiats. La pregunta és, cal tota aquesta parafernàlia de premis i premiats quan en aquest cas dels mags tothom sap que és un repartiment ben intencionat i poca cosa més? És inevitable? No seria millor, per exemple, que la SGAE no partís tant a les empreses, a les companyies, als actors o les actrius i actués com a promotor revertint els quantiosos ingressos que fan pels drets d'autor? Estimats germans, que el Déu de la raó faci més que tots nosaltres.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Ai, aquesta l'Esgae.
Ai, l'Esgae.
Ai, l'Esgae, l'Esgae.
Quin patir, no, això de l'Esgae?
Oh, quin patir, ells no pateixen gaire,
no,
senyor
no.
Duar, em sembla.
Quin patir tenia sobre els de l'Esgae, vull dir.
Ah, oi, tant, sí. Oh, escolti, que a mi m'havien vingut a la peluqueria.
Sí.
Perquè sempre posava una mica d'hilo musical,
clar,
que vull dir.
Esclar.
Perquè la gent, mentre li estàs fent la barba o repassant la coronilla o tot això, els agrada una mica de relaxació. Jo sempre ho he tingut en compte,
és
això.
És veritat.
I escolti, venien allà, d'espies, ho fan això, que van d'incògnito.
O sigui, venien com de client.
Sí, venien de client, agamé les patilles, i després se'ls hi posaven la música, pataplamba, ja fotien la multa, punyeteros, ai senyor.
És increïble.
Així hi ha tot això de les candidatures, perquè, clar, és això del Café para Todos,
clar,
de cada comunitat, imagina, autònoma, de tenir els seus candidatos.
Gent de Sevilla, gent de Burgos, de Valladolid, de Bilbao,
d'Albacete.
Clar, tota aquesta gent fan espectacles, els nomenen, van una vegada, alguns d'ells van una vegada a Madrid, fan una funció o dues funcions, i llavors a partir d'aquest moment, bam, resulta que
ja
estan nominats.
Ja queden nominats.
Han de repartir, s'ha de repartir això.
Però sempre guanyen els mateixos.
Sí.
Els més coneguts.
Madrid i Barcelona sempre dominen, s'ha de dir, eh?
Sí, home, clar.
Dominen. Però la veritat és que han de repartir. I llavors jo penso, a l'hora de repartir, què passa? Quins són els criteris?
Ah, ai, això és el que no sabrem mai, oi que no? Ens ho podem imaginar.
Com hi viu?
Què diu, senyor Duarte? Tenia el cap en un altre lloc.
Que no li entès, no li entès.
Ah, no, bueno, no, jo tinc les meves teories.
Sí.
Les meves teories és que això va, bueno, ha dit una mica, els més famosos, els que surten més, els que es coneixen més, bueno, ja se sap.
Clar.
Van així, aquestes coses.
La veritat és que sí. jo tinc la convicció de que, a vegades, quan hi ha un excés de premis, la valoració del fet del premi, del que és el premi, es va perdent.
Clar, ja queda aquella paraula que m'agrada a mi tant, que queda desprestigiat.
Ara aquí està,
sí.
Aquí està, desprestigiat,
sí.
aquest és el punt, perquè llavors allò, com que n'hi ha molt, és el de sempre, no? Una cosa quan es valora, quan n'hi ha poc.
Ah, exacte, eh? És que li quan...
Jo tenia un professor d'economia que deia, què val un litre d'aigua?
Ah.
I llavors tothom diu, bastant, no sé, dèiem, 1,50, 2, diu no, diu, el desert val molt.
Ah, sí.
I, en canvi, en una ciutat val menys.
Ah, veu.
Fixi's.
Ah, veu. Com som...
Pues un premi...
Quin bon professor, i tant.
Com a mínim... Com
no sabia mínim... que era tan fàcil, això de l'economia. Ho feia més complicat.
Ens explicava la cosa d'una manera molt clara.
Ah, sí.
Bé, avui, el que teníem avui previst aquí és un convidat que, de moment, no ens arriba.
Això, convidat invisible.
Però ens arribarà. I per tant, mentrestant no ens arriba, posem una mica de música. The Big Top Inside. Aquesta música que acabem de posar recorda a tothom, ens recorda el circ. I aquest The Big Top Inside és el títol de l'espectacle que comença avui, dia 2 d'abril, al Teatre Auditori de Sant Cugat. Circ Reluí, i amb nosaltres Carlos Reluí. Carlos, molt benvingut en aquest programa.
Gràcies.
Estàs content d'estar altra vegada aquí?
Home, i tant.
De tota manera, a veure, el Circ Reluí fa quants anys que ve a Sant Cugat de forma regular?
Bueno, jo penso que no menys de 8 o 10 anys, eh?
Seguits.
No, si no m'equivoco.
Seguits, però evidentment sempre el que ha fet és muntar la seva carpa.
Exacte.
Fer les seves funcions corresponents, molt a prop d'aquesta casa, precisament, en un lloc molt a prop d'aquesta casa. Però, en canvi, aquest any ens trobem amb una gran novetat. I aquesta gran novetat és que el circ entra dins del teatre. O el teatre entra dins del circ. Com ho veuries?
Sí, bueno, jo penso que sí que és una gran novetat, perquè no aquest tipus d'experiència que ara l'aprendrem, penso que sigui una miqueta una primícia, i més estan tants dies com estem, que és normalment el que s'acostuma a fer quan venim amb la carpa, no? I jo penso que és molt interessant el que es fa i pot crear també, lògicament, un precedent, no? Perquè aquestes, per nosaltres mateixos, és un muntatge totalment nou, malgrat que l'espectador pues, veurà el circ dintre del teatre d'una forma molt especial, però que estem dintre. I...
Expliquem una mica als oients exactament què serà. Jo m'imagino, jo t'avanço el que jo m'imagino, a veure si ho encerto o no. Tenim la pista, la mateixa pista de sempre, situada a l'escenari.
Exacte.
Tenim una part dels espectadors que estan dins de l'escenari, per tant, veient la pista com la veurien a qualsevol,
correcte,
en qualsevol
sí,
cas.
Sí.
I després davant tenim tota la platea per poder veure tot l'espectacle.
Sí, sí.
És això?
Sí, és que una miqueta per nosaltres és molt important l'haver incorporat uns jocs al costat de la pista, perquè estem acostumats a estar rodejat d'espectadors i per nosaltres el només tindre els espectadors davant ens fa també... Un raro, no? Que no estem habituats. I, per tant, Bueno, penso que sigui una experiència que per nosaltres serà nova, pels artistes també, lògicament, i malgrat que el Cirra Louis sempre actua en planxer, és un escenari també, però rodó, no és ni quadrat ni rectangular, com pot ser el teatre. Nosaltres sempre hem tingut la pista en planxer de fusta, i no tenim encenalls, no tenim serrín, no, res de res, o sigui...
També no teniu sorra, allò que hi hagi sorra o terra...
Sí,
o...
normalment és sorra i encenalls pels animals, però nosaltres ja fa moltíssims anys que ens agrada el planxet, o sigui, conservem una miqueta també, diguéssim, els orígens, perquè a l'origen de tot el circ i el teatre estava unit, era tot un. Després es van dividir, uns van fer la cultura i els altres exercicis triples, dobles, de tot per poder funcionar, no?
A veure, en l'espectacle que ens anuncieu aquí, veig que, evidentment, estàs tu dirigint la funció, mai més ben dit, i, evidentment, en Lluïset està, com sempre, doncs, com el pallasso tendre que sí, sempre acompanya tot el públic. Però hi ha una novetat, pel que veig jo, que és un pallasso que jo almenys no recordo que el tinguéssiu, el Bobby Lepp.
Sí, bueno, és un... Nosaltres l'hem contractat per un any, que probablement es podrà... perquè té moltes facetes com pallasso, fa moltes actuacions diferents, és un gran malabarista, és acròbata, és músic, o sigui... Això normalment és la cultura russa, no? que abans de fer o dedicar-se a una cosa aprenen diverses especialitats.
Hi ha una gran escola russa de circ.
Sí, el Popov, el famós Popov, també sí. era de l'estil d'aquest. I bueno, pues, a nosaltres, de moment, està tenint un gran èxit, perquè tot el que fa no s'ha vist mai amb el circ. Tot és nou. Quan sabem que normalment les paròdies de pallassos pues, se sol, els uns copien amb els altres, ho fan una miqueta diferent, però amb el conjunt dius, bueno, això ho he vist en algun lloc i no sé on, però ho he vist. En aquest cas no. En aquest cas ningú podrà dir això ja ho he vist, perquè és tot creació d'ell, a no ser que l'hagi vist amb ell mateix.
Clar.
Però és clar. I això és una cosa que els demés pallassos els hi agrada dir, ostres, que aquest pallasso m'agrada perquè tot el que fas d'ell són idees seues i és, o sigui, crea coses i bueno, ja el tenim a casa, tenim, ara el tindrem aquí a Sant Cugat, lògicament, amb les seues paròdies que fa riure a tot Déu, no? Sí, sí.
Bueno, tenim aquí, com és evident, hi ha un espectacle de cinta aèria, en Jean Christophe i la Kerry Rallui. A vostè li agrada, Isabel, això de la cinta aèria?
Ai, calli, que això una vegada ho vaig provar, i escolti, és allò que pengen uns mocadors del sostre i es van embolicant, oi que sí, és això?
No, bueno, sí, els mocadors, que vol dir...
O com unes robes, com unes teles que pengen.
Sí, això no.
Ah, no és això, la cinta aèria.
No.
Ah, ai, ara ho tenia mal entès.
Unes cintes, com diria jo, de que són una amplada d'uns 5 centímetres o 6, i es pengen a sobre d'aquestes cintes, que són dues, que estan penjades dues persones amb dues cintes, i fan, bueno... Pues,
acrobàcies amb les cintes, se les passen entre les cames, els braços, queden... Sí, és sí, això, sí, sí, vaig quedar sí, com una mòmia, vaig quedar
va quedar malament,
sí.
Va quedar malament. No,
van haver de venir
no
a rescatar. Ai, sí. De però és ser... molt bonic, si es fa bé, si sí, es fa bé, sí, jo no ho feia bé, però ja ho vaig
molt
veure,
romàntic.
Això l'he passat, ai, sí.
Després tenim els malabars amb el William Garibaldi, que ja és un... En fi, ja és de sempre, tota la vida està dins de la família, no?
Sí.
La vostra família. I després tenim l'esfera aèria amb la Ulisses Arrull.
Exacte.
O sigui que també s'ha integrat. Perquè aquí estem parlant, clar, d'un circ que realment manté una de les essències, per mi, bàsiques del circ, que és el tema familiar. O sigui, el teu pare va crear el circ en un moment determinat,
després de ser, l'home bala, sí, l'home bala que havia actuat al Circo Price, per exemple, de molts anys, i a partir d'aquest moment, a un moment determinat, va dir, ara això m'ho poso, faig pel meu compte, instal·lo, sí, i vau començar familiarment.
Sí, exactament.
L'evolució, com ha estat? L'evolució, vull dir, passa molt sovint, i tu saps, Carlos, que hi ha un tipus de negocis, de feines, que de pares a fills han passat, i de fills a nets ja comença, comença a ser més difícil. Vosaltres com ho teniu?
Sí, bueno, el meu pare, quan va començar, ell es va dedicar a l'acrobàcia, a fer barres fixes, després, clar, ja va començar a tindre família, o sigui, els fills, la nostra mare, i clar, i ell estava sol, i nosaltres érem molt petitons, per tant, doncs tenia que lluitar i fer coses, idear coses, entre les quals estava el doble canó humà, també després va inventar un cotxe que sortia d'uns 11 a 12 metres d'alçada i feia un triple salt mortal. Amb aquesta atracció també, doncs, bueno, ha actuat a diferents països, a grans circs europeus, però, clar, la família va anar augmentant, fins que en l'any 72 jo ja tenia, doncs, 25-26 anys, i llavors jo els vaig dir al meu pare i als meus germans, dic, escolta, el meu germà Lluís ja estava casat, ja tenia una nena petiteta, però jo vaig pensar, diu, ara ell ja està casat, després em tocaran a mi, després el tercer, després el quart, i després tant els pares, serem cinc famílies, i tots tindre que viure d'un número de barres acrobàcia i un número de pallassos, doncs era prou complicat, perquè, clar, el sou es tenia que dividir en cinc. Llavors jo vaig dir, escolta, per què no fem un circ nostre i, per lo menys, si surt malament, doncs continuarem amb el que vam provar.
I no va sortir malament, doncs, va sortir bé.
Doncs aquí estem, no? I, bueno, uns deien, bueno, és que això no és prou complicat, etc. Ah, doncs sí, anem-hi. I vam decidir de fer-ho en el 72, i el 73 vam debutar amb el nostre circ a Portugal. Però la nostra vida sempre ha estat, des que jo vaig néixer fins avui, sempre ha estat
vinculada al circ.
Vostès sempre han viscut així en el circ? El que seria els carruatges i tota aquesta vida tan interessant, tan intensa, tan emotiva, que és viure i anar itinerant, no?
Sí.
Ai, que bonic.
Hi ha una cosa que molta gent no sap, i jo vull confirmar-ho amb en Carlos avui, i és que el Circ Reluí té un hotel.
Ai, sí.
Un hotel, sí.
Sí, sí.
Té un hotel, o sigui que si
volen Israel, anar a passar la Setmana Santa...
Qualsevol gent diu, tinc ganes de viure un parell de dies, o tres, sí, al costat, dins, no al costat, dins el propi circ, hi ha un dels carruatges que està preparat per això.
Sí.
Sí.
Home, això se'm va ocorrir per una simple raó, que sempre els espectadors ens demanaven, escolta, com és la vida dins del circ, de vosaltres, els actors, com és això? Com és? Pues mira, és així, és així. Llavors jo vaig pensar, bueno, si hi ha aquest interès per saber com és, com es diu això,
l'experiència diària.
El backstage és on estan els artistes abans de sortir en escena, no? Pues això no ho pot veure qualsevol, a no ser que vingui un fotògraf que vol fer un reportatge o coses, però l'espectador en general no té accés a això, i per això demanen com s'ho feu, com és la vida. I llavors jo vaig pensar, per què no crear un hotel sobre rodes, un carruatge que és molt antic, però amb totes les condicions de viure molt bé, però dins un carruatge, no és una casa.
Oh, que bonic.
I quin avantatge té és que aquesta família que ve i es llotja dins de l'hotel, doncs té dret primer a veure la funció amb una llotja, i després, a més, pot també, a millor la segona funció o el dia següent, assistir i veure com és el circ per darrere, o sigui, els artistes que s'escalfen abans de fer exercicis i que fan acrobàcies, però darrere, abans de sortir en escena.
Però, senyor Carlos, escolti, per deixar la gent tranquil·la, vostès, els huéspedes aquests de l'hotel, no fan pujar el trapeci o passar amb la pèrtiga per la barra,
però
no?
Poden atendre...
Poden participar,
sí,
però...
Carlos, però poden atendre el públic que entra.
Sí,
veus que bé. Sí, senyor, bueno, sí, clar, perquè segons quines coses encara prendrien mal.
I de vegades... A millor, doncs, quan fan els assajos pel matí, doncs, a millor volen també provar malabars o volen, i ho proven.
Ai,
i els hi posem el cinturó de seguretat. I bueno, és una experiència en directe i ho viuen com nosaltres. I jo sé que tots els que han experimentat aquesta, diguéssim, original forma d'hospedar-se en un circ, han quedat encantats i alguns han tornat una segona vegada amb altres amics o amb altres famílies. És un èxit, ha sigut un èxit, de veritat.
Jo ho vull comentar perquè sé que és una cosa que no se sap massa, i en canvi quan jo vaig saber vaig pensar, això segur que és en Carlos, que no, igual com va dir un moment a la seva família, hem de fer alguna cosa més que no quedar-nos tots plegats amb els malabars, sinó que tirem endavant amb més coses. Bé, vosaltres esteu aquí des del dia 2, des d'avui fins al dia 12.
Correcte.
Eh? I esteu fent funcions dins el que podríem dir a la Setmana Santa. Teniu l'experiència, quan o sigui, en Setmana Santa en un lloc determinat que sigueu instal·lats, la reacció? Perquè una cosa és fer-ho aquí, sabem que molta gent marxa per Setmana Santa, doncs va de viatge, etc. I teniu l'experiència de que hi hagi una resposta normal, podríem dir?
Bueno, l'experiència no la tenim precisament aquí, la tenim...
No, a altres llocs, a altres llocs, sí.
El meu record són, per exemple, amb l'època que hi havia la dictadura aquí a Espanya, pues estava prohibit treballar amb Setmana Santa. Sí. Nosaltres teníem que plegar veles i no es podia. Ara es pot, el que passa que les tradicions de la gent sí que han canviat una miqueta, però encara es conserva una miqueta l'acte religiós, és una setmana una miqueta que si veus la televisió tot són pel·lícules d'exacte,
no, sí.
I clar, pues la gent no és el, diguéssim, la quantitat de gent que pugui vindre al circ probablement no és la mateixa que en una setmana qualsevol, no? Això és indudable. No obstant, sí que venen, però una miqueta menys, normalment, eh? Però es pot treballar, diguéssim.
Esperem que aquí no sigui així i que hi vingui moltíssima gent, i estem dient-ho des d'aquí. Aneu-hi perquè val la pena. Jo veig, per exemple, a part dels diferents números que teniu, hi ha unes netes, ja, els patins acrobàtics, per exemple, la Netgiela i l'Emily, que ja són, ja és una tercera generació.
No, és ja la quinta.
La quinta generació, sí, sí, que sí. Dius.
Sí, sí. Elles són la quinta, com elles i també les meues netes, també són la quinta. I elles fan ara un número molt maco, per cert, de patinatge sobre rodes, artístic i acrobàtic, que ho han estrenat fa poc, perquè no és fàcil, són dues noies. Normalment no se sol fer dues noies, sempre és el portor, sol ser un home, i si pot ser una miqueta fort, millor, i l'àgil pot ser una dona o un home, però més primet, menys pesat, no? I en aquest cas pesen pràcticament el mateix la portora. i l'àgil, i això fa que és prou dificultós també per elles fer-ho, i no, però han creat un número molt, molt bonic, molt bonic. Després les meues netes, que són més jovenetes, fan un número d'icaris, que és el mateix que antipodisme, que es prenen objectes i es fan ballar amb els peus, però en comptes de fer ballar objectes, és la germana més petita, que és la que fa salts mortals a sobre dels peus. Això normalment també se sol fer, és més els homes que ho fan, aquest número. I quan hi ha una dona, fa d'àgil ella i el portor.
I el portor és el que està,
fort,
és l'home.
L'home. però en aquest cas també excepcional, doncs, són les úniques avui en dia que ho fan dues dones, com també el patinatge artístic també són les úniques que ho fan dues dones, no?
Veig també que hi ha, evidentment, una barra russa, i a més em fa gràcia perquè diu Mambo número 5.
Sí, bueno, és
explica una
de,
mica...
Sí, és un número de barres fixes.
La Mambo número 5 ja sé el que és, però vull dir...
Sí. No, és un número... agrada molt. De fet, nosaltres quan érem joves també fèiem números d'acrobàcia d'aquest estil i, bueno, és molt dur i aquest que tenim és realment molt fort també amb això, sí, sí.
El Mambo número 5 és que són cubans?
No, bueno, ell és rus i surt amb una noia que fan una dansa que se li diu així, no? Però es té que veure, millor no
avançar. És que clar, això de barra russa i mambo és com que no ho acabem d'imaginar, que sí, però la qüestió és anar-ho a veure.
Els russos poden fer de... Amb circ poden fer de tot. Precisament parlant una mica d'això, nosaltres heu voltat per tota Europa, heu voltat per Amèrica, tu has notat alguna diferència a l'hora de respondre al públic segons on estiguis d'un determinat... O sigui, dius, aquest número, que sigui, no? El de Malabars, o el que sigui, inclús el del Pallasso. Tu has notat diferències substancials en la reacció del públic segons el lloc, segons el país?
Sí, sí, home. Hi ha públics que són freds normalment i que treballes i dius, ostres, estem treballant o estem...
Hi ha algú?
Com qui, senyor Carlos? Quin país són freds? Quin lloc són freds? A veure,
freds? Una mica. Doncs normalment els països freds.
Ah, clar, sí, clar.
La reacció del nord d'Alemanya o...
Per exemple, publica... Jo me'n recordo una anècdota que fa molts anys d'això, que jo era un nen, però va ser... Hi havia uns pallassos espanyols, els hermanos Díaz, que eren molt bons, que havien treballat amb el circ dels Tonetti, el circ americano d'abans, i una vegada un circ anglès, el Chipperfield, que nosaltres estàvem, bueno, que el meu pare treballava en aquell circ, va anar a veure'ls i els hi va agradar molt i feien una paròdia amb uns ous que tiraven en l'aire, que es trencaven i que, bueno, l'anglès aquest, el dueño, va dir, hòstia, els contracto. Arriben a Anglaterra i diu, feu-me aquesta paròdia que jo vaig veure, no? Debuten i la gent...
Zero reacció.
Ostres, cap reacció, reien poquíssim. Ostres! I resulta que, clar, el dueño diu, això no funciona, jo he contactat uns pallassos perquè facin riure. I llavors, com el dueño no parlava espanyol i el meu pare parlava anglès i espanyol, van trucar al meu pare per fer d'intèrprete, per dir-los que jo no anava bé, no? I me'n recordo que no sé com va ser, que el dueño li va dir a meu pare, digue-li que no va, que això, que no va, que si continua així nosaltres tindrem que trencar el contracte perquè no, la gent no riu. I li tradueix i la senyora Díaz diu, bueno, però si vostè va ser el que va voler això, nosaltres tenim moltes paròdies, però això és el que a vostè, i no sé què, i vostè volia l'entrada dels ous, no? Però a l'anglès deia ex, no? I la dona, què diu d'ex? No, és ara, no sé què, bueno, una discussió que va haver-hi, i al final se'n van anar. Se'n van anar perquè el públic era...
No els hi feia gràcia, el dels ous.
No els hi feia gràcia els ous, tu, i què anem a fer-hi, no? Pues, amb això vull dir que el públic és prou diferent, depèn del país. Per exemple, a l'Àfrica, els africans, els natius, per les coses còmiques, és que es revolquen per terra, es maten, és increïble.
Sí, capten el que
són nens grans.
Tenen més sentit de l'humor.
Oh, i exagerat, gesticulen molt, es tiren per terra, es revolquen, jo no sé com no queien cap a baix, però els agradava molt, ho disfrutaven, o sigui, hi ha molta diferència d'un públic a l'altre, no? Ara no hi ha tanta, per exemple, entre el públic, què diria jo, espanyol, francès, ja no hi ha tanta, o portuguès, per exemple, no? Però ja a medida que s'anem...
O sigui, allò dels llatins és veritat.
Sí,
el llatí té un tipus de reacció diferent que puguin tindre el centre Europa o el nord d'Europa.
I els latinoamericans també, els agrada molt, molt. Nosaltres, al circ, venen molts de latinoamericans, perquè aquí tenim molts,
sí.
Però ells són molt, molt cirqueros, o sigui, els agrada el circ, de tota la vida.
Bueno, tenim aquí amb nosaltres en Pep Tugas, que és, d'alguna forma, anava a dir el culpable, però tampoc seria exactament, no seria exactament l'adjectiu adequat.
Diguem, molt bon dia, molt bon dia.
Bon dia. Diguem que, bé, tu un moment determinat, quan es va produir, o com va ser que es va produir aquest moment de que va xocar algú i va dir, fem això?
Això mai es produeix en un sol moment, sinó que sempre hi ha una evolució, no? Amb el Carlos ho hem parlat moltes vegades, sabent que sóc un seguidor anual o bianual del circ de Raluí, per tant sempre m'ha agradat molt, he defensat com a usuari i com a programador, i sempre que hem vingut aquí a Sant Cugat, doncs, també sempre m'ha agradat veure'l. Llavors, a partir d'aquí, parlant, vam tindre una primera experiència, vam fer una prova de pilot fa 5 anys als Premis Ciutat de Sant Cugat.
Recordo,
allà,
recordo.
Allà va començar a néixer un cuquet que crec que l'hem anat treballant, i aquests dies que ho estem visquent, menys mal que l'hem treballat amb molta paciència i hem fet a foc lent, perquè realment és una experiència pel teatre també brutal rebre tota la comunitat del circ, més de 50 persones que arriben a l'entorn del teatre, que tenen els seus carruatges amb el seu pes físic també i el seu volum físic.
Perdona, Pep, diguem que els carruatges estan davant del Teatre Auditori.
Correcte. S'han integrat.
Com és habitual, es poden visitar.
Correcte.
Poden visitar els que es puguin visitar, i el bar corresponent. Hi ha aquest altre de l'hotel que espero que algú, havent escoltat això, s'animi i vagi allà i faci els malabars amb el corresponent, amb el William. Bé, però segueix, perdona.
No, és això. Jo crec que és la paraula aquí és experiència diferent pel circ, experiència diferent pel teatre i experiència diferent per l'espectador. O sigui, jo crec que tindrem tres experiències molt diferents. Normalment sempre treballem perquè l'experiència de l'espectador sigui la número 1. Aquesta vegada també ho és, però afegint-hi que el circ també està en un hàbitat no habitual, i això crec que ho enriqueix, i nosaltres estem treballant un espectacle d'una forma diferent, que també no és l'habitual. És diferent, i per tant ha molts més dies de preparació, i per tant tota aquesta Setmana Santa també ens serveix de calentar motors per poder fer un grandíssim espectacle a partir d'avui mateix, a partir d'avui, que crec que els espectadors gaudiran, però perquè tindran aquesta experiència diferent del que seria la carpa. Mai és ni millor ni pitjor, diferent.
Jo volia comentar-te una cosa, Carlos, que em sembla que jo en una altra entrevista vam parlar, però és que jo he vist fa poc i t'ho volia comentar. Hi ha en Genís Matabosch, que és el director del Festival Internacional de Circ de Figueres i promotor d'un circ de Charlie Rivel, que ell feia en una entrevista, comentava el tema aquest de dels animals en el circ. Que vosaltres abans comentaves, no?, aquest terra que estava preparat per els animals en el circ i tal. I ell fa un comentari que m'agradaria saber la teva opinió. Ell diu, el circ ha estat criminalitzat per lobbies ecologistes, populistes i demagogs. Tu què en penses del circ i els animals? Perquè, clar, que jo sàpiga, a molts llocs del món continua havent-hi, doncs, el circ amb animals.
Sí, home, gairebé per tot el món.
Ja...
Sí, és delicat. És delicat el tema perquè ho fem delicat, no perquè ho sigui, perquè el circ sempre ha existit tal com ha sigut tota la vida, que és amb animals, i això no canvia res. També s'ha agafat una miqueta l'exemple del circ del Soleil, que diuen ells no tenen animals perquè els demés tenen que tindre animals, però és que els demés no són el circ del Soleil, ni el Soleil tampoc són els demés. De fet, el circ del Soleil, ara he sentit parlar que s'ha posat en venda, perquè tot allò que ells pensaven que es tenien que menjar al món, es veu que el món els ha menjat amb ells, no? Que és una miqueta diferent. No? Després, la diferència quina és, el circ avui és un espectacle que està a prop de la gent, i que precisament s'ho mira molt i demana a l'espectador aviam saber què és el que li agrada i el que no li agrada. Aquesta és la diferència que, per exemple, hi ha gent que li agraden els animals, hi ha gent que li agraden els toros, hi ha gent que li agrada, pues, però els animalistes, per exemple, han criminalitzat el circ, com dient, és que un animal dins d'un circ és un esclau, li peguen, el maten, el torturen, són coses que això es té que aprovar, tot això. No. És que, per exemple, el govern nostre només ha escoltat amb ells i ningú més. I a raó d'això ho van prohibir definitivament. Van dir, bueno, doncs ho prohibim. Després van començar a haver-hi manifestacions i opinions dels professionals dient, escolta, però
això no va, està molt bé. No vau ser consultats, diguéssim.
No, mai. Només han escoltat amb unes persones que viuen precisament perquè són organitzacions governamentals que cobren de l'Estat per existir. I, clar, ells tenen que defendre alguna cosa. No van, per exemple, als Pirineus a dir per què no hi ha gairebé ossos. I pues allà, perquè hi ha construccions, els ossos se'ls acaba el territori, però no hi van anar allà, perquè la gent que té allò són gent molt rica i no s'hi posen amb això. O no s'hi posen també amb els parcs zoològics, perquè generalment són municipals. Però, bueno, i el circ és com tot, hi ha circs que són correctes amb el tractament dels animals i a lo millor hi ha altres que no ho siguin tant, però per això té que haver-hi una legislació que contempli tot això i no simplement prohibir és el més fàcil del món.
Clar.
Si un dia se'ls diu correix prohibir el respirar, doncs estem fumuts, eh?
No els hi doni idees, no els hi doni idees.
Esperem que no, Carlos.
Ai, jo no ho sé.
Bé, escolta'm, estic molt content que hagis vingut al programa.
Gràcies, home.
Tinc moltes ganes de que quan arribi el dia 12 hagin comprovat que la resposta de Sant Cugat és la que ha de ser.
Segur.
I, evidentment, que ens ho anem a trobar l'altra vegada l'any que ve.
Sí, home, tant i tant.
Però l'any que ve ja amb la carpa normal.
Amb la carpa normal.
Sí.
Bueno, això és un tema que jo no vull entrar i ni hi entraré. Vosaltres ja decidireu en el seu moment què s'ha de fer. Jo sé que la carpa aquesta, a més a més, ha servit aquest any passat perquè hi hagi uns grups musicals que van tocar en els Petits Camaleons.
En el Festival Petits Camaleons es nota la bona relació que té el Ciro Lluís amb Sant Cugat.
La carpa ja situada i els pares allà tots contents i feliços. Perquè
de tota manera, el Sant Cugat és una ciutat exemplar en aquest aspecte. Nosaltres toquem totes les ciutats i Sant Cugat és especial, nosaltres l'estimem molt, i si poguéssim viure aquí no viuríem en un altre lloc. El que passa és que aquí és més car que
ciutat en els llocs.
Aquí hi ha molts parcs, podrien posar les
caravanes. Ciutat amiga del circ, Sant Cugat, ja tenia que ser una mica més amiga dels que volen llogar o volen comprar un pis.
Sí, també.
Bueno, Carlos, Pep, moltes gràcies per estar aquí.
Escolti, jo em puc guardar una nit, eh?
La senyora Castro sí. Probablement vingui a fer alguna cosa.
Jo vindré i tornaré a provar lo de la cinta aèria.
Va. Molt bé, doncs moltes gràcies i fins a la propera.
Vale, gràcies a vosaltres.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
30 anys regalant mones els dilluns de Pasqua. quin xocolata, me viatge, que me viatge.
I enguany continuem fent de padrins a Cugat.cat amb 14 mones per a tu, amb la col·laboració de les pastisseries Sàbat, La Lionesa, Pastisseria Masnou, Vallès Pa, Chocolate Factory, El Fornet d'en Rossent, Petrit Xol, Forn de Pa Jaume Valls i des de Valldoreix, El Forn de l'Estació, Forn Pastisseria Bonaparte i El Racó del Pa. Pots guanyar una descobrint on amaguem les mones a www.cugat.cat i enviant un correu a mones@cugat.cat o bé seguint el programa en directe dilluns de Pasqua a partir de les 10 del matí amb Joan Vallvé. Xocolata per tutti. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Ai, que se'ns han deixat els convidats, oi, ens estem recol·locant, senyor Eduard?
I tant.
Ai, miri, està bé, això del circ per Setmana Santa, però el senyor Raluy ja ho deia, que la gent abans, per Setmana Santa, això d'espectacles i tot això, mare de Déu, senyor, ni hablar.
Ni hablar.
Hi havia la Santa Mare Església que tot ho controlava.
Hi havia allò d'anar a visitar monuments.
Ai, miri, jo hi vaig quedar dijous. Dijous Sant,
doncs ja
avui aniré, però me'n vaig a Tarragona a veure'ls, que tinc parents allà. Doncs Setmana Santa, tot això, la gent es pensa, però que la Setmana Santa és allò de comprar mones de 100 grams de xocolata a 40 euros, oi?
Aquí.
Però jo ja que penso...
Com que és una vegada a l'any.
Sí, però jo penso una cosa, senyor Eduard. Que aquesta xocolata que hi posen, no, que és de l'altra, per això és tan cara, home.
Com que és de l'altra?
Bueno, que no pot ser cacau, que el cacau valgui això. Bueno, no em faci aprofundir perquè això són temes que no són hores de parlar.
No diguis segons quines coses, exacte, aquí va Rebi Xucos. Home, per favor, oh,
sí.
Per favor.
Oh, és la meva teoria. I escolti, després allò, tampoc la Setmana Santa, tampoc és allò d'agafar els palmons i guarnir-los que semblen una botiga dels xinos, aquells palmons plens de xutxes i de peluches i tot allò que fan aquí a Sant Cugat.
Aquí el diumenge va ser terrible, eh?
Horrorós. Ja, sap què li dic? Que vaig veure palmons que hi havia mitjons i calçotets estesos.
No, perquè
veu que amb el meneo pues, les mares aprofiten i es tenen la roba i tot en els palmons.
I això s'asseca.
Així s'asseca més ràpid, exacte. Però bueno, són uns dies que la gent té festa, que pot estar amb els seus, i té temps d'anar a veure espectacles. I quins majors i millors espectacles anar a veure per Setmana Santa que les processons i les passions.
És veritat.
Que sí.
Les doloroses.
Ai, sí. Això de les processons és molt important, sobretot a Andalusia. Ja ho sap, que allà fan, allà s'estan, bueno, allà ja fa un mes que van, que fan processons, i ja després empalmen amb allò que fan a l'abril, la fèria d'abril i el Rocío, i empalmen sempre estan de jarana, que sigui. Però bueno, ja ho fan, això allà. Aquí també n'hi ha de processons, N'hi ha de molt maques, hi ha aquesta que li deia de Tarragona, jo hi vaig cada any, o la de Girona, o després hi ha allò... d'aquell poble de Lluís Llach.
A Girona és allò dels manaies, no?
Això, així, els armats aquells. Sap què he pensat sempre, senyor Eduard?
Què?
Que els armats, si s'hi fixa bé, li recordaran els llibres, els còmics de l'Astèrix. Els armats, fixi-s'hi, perquè sempre n'hi ha un de alt, un de baix, sí. Un de gros, un de menut, un d'escarrancit, i si jo dic, em recorden algú, dic, calla, ja està, l'Astèrix i l'Obèlix, els armats de Setmana Santa. Després hi ha allò d'això que li deia del poble del Lluís Llach, aquells que van amb un mallot pintats d'esqueleto.
Però allò dura molt, no?
Allò, sí.
Allò dura molt, allò de...
Oh, però és que aquell tema no s'acaba mai, allò de...
La dansa de la mort,
sí, la dansa de la mort. Ai, sí.
No sé,
Això jo no ho he vist mai, perquè, escolti, és impossible arribar i aparcar, es veu que hi ha tanta gent. A mi el que m'agrada per Setmana Santa, senyor Eduard, és anar a veure les passions. Jo ja tinc aquests dies les entrades per anar a veure tots els quadres plàstics teatrals de les passions que se'n fan, escolti, Esparreguera, Olesa, Cervera, Ulldecona, Balaguer, Oliana, Olot, mare meva, hi ha una llista.
Oliana no sabia.
També. Sí, a Vilassar de Mar, a Mataró, a Llinars... Bueno, cadascú fa la seva versió, les més importants, les més populars. Ja sap que són les d'Esparreguera i les d'Olesa de Montserrat. Que sí? És interessant.
Són mica contrincants.
Hi ha 4 quilòmetres que els separen i en canvi se les tenen, tenen molta rivalitat. Això de les passions és curiós perquè... Ja li deia un dia que, escolti, aquesta dramatúrgia fa 2.000 anys que representa. 2.000 anys fent la mateixa obra de teatre i un èxit total, ple total. Que si has de les GAE que persegueixin, que vinguin a buscar l'autor d'aquesta dramatúrgia.
Aquests no hi aniran.
Ai, aquests, sí. Bueno, doncs, escolti, jo ara li volia explicar que la Dolesa, per exemple, van construir un teatre expressament per fer aquesta passió.
És gran, aquest teatre.
Sí, 2.500 persones. Fixi que han arribat a actuar 750 actors en escena. Allò, senyor Duarte, veu que és, bueno, n'hi ha que es perden i no es troben. N'hi va haver un que el van deixar allà 2 anys, no el trobaven, que al final va dir que estava perdut.
Estava
un actor,
allà a l'escenari.
Sí, a l'escenari.
Què diu ara?
Hi ha tanta gent, escolti, no se li acudeixi passar algun dia que fan representació per darrere del teatre, perquè ells rapten a la gent que passa per allà i es foten a l'escenari, també.
Es converteixen en extras.
Sí, es posen allà. La qüestió és que hi hagi gent, o així, perquè quan arriba aquell moment de les palmes, escolti, allà hi ha una gentada de Déu, una gentada que fa por. A mi em volien contratar una vegada per fer el Com no tornem en aquest teatre, però jo ja vaig veure que allò no anava, perquè, escolti, vaig sortir i no em veia ningú, no em trobaven. Era tan petita en aquell escenari, sap, que quedava
que
com un chihuahua.
Un escenari dintre de l'escenari.
Volien que fes lo dels poemes allà en aquell escenari tan gran.
Que dintre de l'escenari, com si estigués enmig de la gent.
Exacte. Escolti, jo ja li dic que jo si no destaco no surto, que no. Però miri, que per xulos li diré una cosa, per xulos els altres, d'Esparreguera, que es van dir, sí, doncs nosaltres posarem 1.000 persones a dalt l'escenari, senyor Eduard.
I el teatre se s'hi va cremar. Qui se li va cremar? El d'Esparreguera o el
d'Olesa? Sí, ara no ho recordo. Té raó.
Oi?
Té raó. Olesa. Olesa, ai, senyor, pobres. Però, bueno, després ja el van reconstruir, eh?
Sí.
Aquella diu que és la boca de les més grans del teatre del món, eh? Ja ho veu vostè.
Sí.
Escolti, jo sap què he pensat sempre, que aquestes produccions que fa el TNC...
Sí.
Aquella d'agost,
sí,
que van fer l'agost amb aquella, o aquella de la plaça del Diamant, i tot allò que posaven tanta gent i que durava 3 hores, 4 hores. Escolti, que no han inventat res els del TNC, que aquesta de la passió, hasta 6 hores es passen allà a l'escenari.
Jo me'n recordo que anàvem al dematí, anàvem a dinar i anàvem a la tarda.
Ja ho veu, 6-7-8 hores, i escolti, i els actors aquells de vegades no van ni al lavabo i no cobren.
Això. Això és el que voldríem.
Ai, sí, però... Miri.
Qui crea que ni te'n serveix, que ni serveix el Senyor. Beneït sigui aquell qui ve en nom de Déu.
Hosanna, Hosanna!
Estem a dintre del
teatre. Estem a dintre del teatre.
Ai, carai.
Què li sembla? Ai, quina rivalitat. Que bonic. Escolti, jo penso que aquests d'Olesa i d'Esparreguera no cal que es barallin tant. El que podrien fer... És un sumamos d'aquests,
sí,
saps això
sí,
que fa ara de sumar, oi?
Clar.
I aquest any, com que s'ha de sumar i fer candidatures unitàries i tot això del 27S, doncs escolti que facin la passió junts.
Clar.
Que sí?
És que no han fet un full de ruta, aquesta gent.
Ah.
Aquest és el tema.
Ai, senyor,
si
clar.
Si han fet un full de ruta, potser es trobarien que el Jesús d'un escenari i el Jesús de l'altre és el mateix Jesús.
Ai, ui, ara això sembla metafísica, oh. Ara ja no sé...
Allà a Sant Vicenç dels Horts també hi ha un acte molt especial de Setmana Santa, eh?
Sí, és veritat.
Un acte molt...
Allà
molt...
tenim un altre de Jesús, el Jesuset.
El Jesús, bueno...
una mica Jesuset, sí, el veig jo, sí, aquest noi. Sí, és bon noi, és bon noi. Bueno, però miri, no volen, no volen, perquè sap què passa? Que es dolesa a veure que és més estil Indiana Jones i el Templo Maldito. I els altres és més estil Berman. Aquelles pel·lícules en blanc i negre que parlen poc i són més lents.
Vostè va veure aquella pel·lícula que es deia Judas?
Oh, sí, home, aquella és molt... Aquella és maca, perquè, clar, és aquell que fa de Judas després... a la passió i després què passa? Que acaba convertint aquella escena en realitat.
I fa de Jesús.
I fa de Jesús. Oh, sí. Oh, sí.
Un gran drama, aquell.
Sí, és molt maca aquesta pel·lícula. Se n'haurien de fer, de pel·lícules d'aquestes, ara, per Setmana Santa. No ho sé, no ho sé. Jo és que vull parlar...
I fa el Rei de Reis...
Sí, sí, totes la túnica sagrada i tots aquests.
Ens haurem de despedir.
Ens haurem de despedir. Escolti, jo crec que l'haurien de fer més actualitzar, això que diu. Arreu se veu que ho fan. El Judas podria ser el Bàrtenas, oi, que està traicionant els pobrets, els apòstols del PP, pobrissons, oi, que són tan innocents com la Blanca Paloma aquella que dèiem, o els germans Bustos, aquests de Sabadell, oi, pobrets, que són els dos lladres, sembles lladres. Ah, no?
La cosa nostra.
Ai, bueno, sí, la cosa nostra, el lladre molt dolent, no se sap qui és qui. Bueno, al fin i al cap el teatre és això, reinterpretar la realitat, que sí. Jo els recomano que hi vagin a veure les passions. Jo, sap què faré, senyor Eduard? Demà a la nit ja tinc el cucurutxo i el ciri. Perquè me'n vaig a fer la processó de Tarragona cantant allò de... Per vostra passió sagrada, adorable redentor, perdoneu altra vegada aquest pobre pecador. Apa, bona Setmana Santa,
amics. Bona Setmana
Santa.
I recordeu que tenim caramelles el diumenge i el dilluns. La Lira per una banda, la Coral de la Unió per una altra. Seran pels carrers i cantaran caramelles.
Això és molt bonic, de les caramelles. Molt típic d'aquí, d'aquí
sí,
Sant Cugat.
Sí, senyor.
Per I tant... en parlarem molt de les caramelles que faran una cosa grossa.
Exactament. Però això serà la setmana vinent. Adeu.
Pasqua de Resurrecció.